agradat saber, Olga, avui, però...
Doncs que avui es presenta un nou col·lectiu, en diuen Clam Educatiu, que va sorgir durant les vagues convocades al curs 2021-2022. És un col·lectiu de professionals de l'educació, majoritàriament docents, que ja porten més de 100 persones adherides. Podem consultar la llista de totes aquestes adhesions a la seva web, és www.clameducatiu.cat. Ells expliquen bé qui són, com sorgeixen, per què, quins són els eixos a través dels que es mouen, la seva opinió sobre diferents temes, i diuen que el que busquen és ser una veu crítica i constructiva que contribueixi a despolaritzar el debat educatiu i que promogui el disseny i la implementació de polítiques educatives que prioritzin l'interès dels infants i dels adolescents. I per conèixer tots els detalls d'aquesta plataforma, saludem a la Jara Costa, docent i part de l'equip impulsor de CLAM. Jara, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns, com va sorgir CLAM Educatiu? Per què?
Com deies, el CLAM és un col·lectiu de professionals de l'educació, la majoria docents, i vam arrencar, diríem, a finals del curs passat. El curs 2021-2022 va ser un curs molt intens. S'acabava la pandèmia, eliminàvem les mascaretes i moltes altres mesures duríssimes, tant pels docents com pels joves i els infants. D'altra banda, es van anunciar moltes decisions molt controvertides per part del Departament d'Educació, i sumat, a més, a les múltiples lluites legals sobre el català a l'escola. No? Molts docents vam ser cridats a la mobilització i alguns de nosaltres ens sentíem estranys. D'una banda, perquè també volíem sortir al carrer i dir prou, manifestar el desacord amb moltes d'aquestes mesures preses per l'administració, però d'altra banda no acabaven de recolzar tot l'argumentari de la gran majoria de sindicats. Llavors, a poc a poc vam anar iniciant converses i ens vam adonar que eren moltes en els nostres claustres que no ens sentíem 100% representades. A partir d'aquí vam decidir això, anar-nos reunint, anar compartint reflexions, debats, i ha sigut a l'inici d'aquest curs que hem vist que és important ampliar aquesta veu i fer-la pública, esperant que moltes professionals de l'educació vulguin sumar-s'hi.
I quines són les vostres reivindicacions?
De fet, hem començat a publicar algunes de les idees marc, diríem, del col·lectiu. El que ens mou, diríem, és lluitar per una qualitat, per una educació de qualitat. És a dir, creiem que cal, evidentment, com a professionals, defensar els nostres drets laborals, però no per sobre dels drets dels infants i dels joves, no? I això requereix que tinguem aquesta veu i que puguem, nosaltres que estem dia a dia a les aules, als centres, puguem realment dir què en pensem. De fet, som avui aquí perquè acabem de fer públic el nostre primer posicionament relacionat amb l'ajornament de la reducció de la hora lectiva a partir de gener, que en podem parlar ara si voleu, i aquesta és la idea, no? Que a partir d'ara, cada vegada que vagin sortint debats d'actualitat educativa, puguem nosaltres com a veu docent, com a veu de professionals de l'educació, discutir-ho internament i parlar sobre, fer públic, diríem, què és el que en pensem i com ho veiem.
Clar, aquest darrer curs ha estat un curs amb moltes novetats, no? No només l'avançament de l'inici de curs, el nou currículum, aquell anunci de l'estabilització del personal interí, que la ràtio d'alumnes per docent del sistema públic baixaria de 10 amb l'entrada de més de 3.500 professionals a partir del gener. De tot això, o el que comentaves ara, no? De l'hora lectiva, vosaltres expliqueu a la vostra web què és el que opineu sobre cadascun d'aquests temes i sobre altres que potser no estan tan al centre del debat, però que considereu que són importants. Quines creieu que haurien de ser les prioritats tant per part del departament com pels sindicats quan estan negociant amb el departament?
Doncs, com dèiem, vetllar, diríem, per una educació de qualitat. I a dia d'avui comptem amb moltíssima recerca sobre què és el que pot funcionar, què és el que no pot funcionar, i sovint sentim que les decisions s'acaben prenent per, doncs això, per una estira i arronsa entre sindicats i departament, i al final els docents, les docents dels centres diem, ostres, i això en base a què s'ha decidit, no? Aquest és un molt bon exemple, per això vam decidir, de fet, sortir públicament amb aquest posicionament de la reducció de l'hora lectiva. és que hi estem d'acord amb que és necessari tenir més espais de coordinació, de treball interdisciplinar als centres. De fet, els nous currículums van cap aquí. Però fer-ho així, per què? Doncs sí, això ha estat bàsicament una de les decisions, diríem, que ha permès que sindicats i Departament d'Educació aturessin la seva disputa d'inici de curs. Llavors, això és una decisió política per les dues parts, diríem, i això és el que nosaltres no volem. Els equips directius que hauran d'implementar aquesta reducció d'hora lectiva tindran molta feina per fer-ho en condicions, diríem, perquè fer això a meitat de curs és una gran bogeria. Llavors ens preguntem en qui estaven pensant, no?, sindicats i departament quan van prendre aquesta decisió. Doncs ens agradaria això, que poséssim l'infant, el jove i els docents i les docents en el centre d'aquestes decisions.
Amb tot el que dius, Jara, entenc que interpreteu que una educació de qualitat no és la prioritat ni del departament ni dels sindicats, perquè qüestions polítiques passen per davant, o els seus posicionaments, o quedar per davant a la negociació?
Tenim aquesta sensació des de fa, de fet, molts mesos, i crec que la forma com ho has definit explica molt bé el nostre naixement. No entenem moltes d'aquestes decisions. De nou, la gran majoria de decisions que s'han pres podem estar-hi d'acord, són bones, poden ser bones, no? Però a vegades el com es comunica, quan s'han d'implementar, hi ha un munt de peròs que això ens fan pensar que la qualitat educativa, ni per una banda ni per l'altra, és la prioritat, no? I per això, de fet, especifiquem molt clarament que el que volem és despolaritzar aquest debat polític, perquè al final tenim aquesta sensació d'estar en un constant partit de tennis, no?, d'una banda i l'altra, i al final no va d'això, si és que el que volem és, com a país, avançant en una educació de qualitat per tots els nostres alumnes.
Ara parlaves de despolarització. Avui us doneu a conèixer Clam Educatiu. Recordem www.clameducatiu.cat. Què teniu previst fer? Quin és el vostre full de ruta?
Doncs fins ara hem sigut molts pocs docents, diríem, que hem anat fent aquestes converses, aquests debats, i esperem que a partir d'avui, que això es fa públic, siguin molts, siguin moltes, intuïm que així és, per les converses que hem anat tenint en els nostres claustres. Esperem sumar moltíssima gent, perquè, com dèiem, en les vagues del curs passat es va fer palès que molta gent no trobava la representació. Per tant, esperem que a partir d'ara siguin moltíssims els professionals, les professionals que es vulguin sumar a aquesta iniciativa, i a partir d'aquí haurem d'anar treballant per construir aquesta veu. Per tant, a nivell del funcionament intern tenim encara molts dubtes, perquè una cosa era, doncs, com hem funcionat fins ara, que érem un grup certament, doncs, manejable, no? Si això a partir d'ara es fa gran, que és el nostre objectiu, serem totes les persones que formarem part d'aquest col·lectiu que haurem d'anar decidint com estructurem aquests debats, com estructurem aquestes reflexions, perquè tothom qui es senti representat amb aquest ideari, amb aquestes grans idees que de moment hem fet públiques, pugui també trobar un forat, pugui trobar un espai aquí.
Doncs us seguirem. clameducatiu.cat. Jara Costa, docent i part de l'equip impulsor del CLAM, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.